Radio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Un altre dilluns parlem de cultura, d'història, de llengua i de patrimoni amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, una secció que avui fem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs ara, Sílvia, com bé deies, és el moment de parlar de l'Institut d'Estudis Penedesencs i per això en tenim el seu president, el Ramon. Molt bon dia, Ramon, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Bé, aquest cap de setmana ha estat mogut, no?
Sí, aquest cap de setmana hem tingut l'assemblea de l'Institut d'Estudis Penedesencs, on bàsicament hem fet és passar revista a l'any 2022, de com ha anat, des del punt de vista de les activitats, des del punt de vista econòmic, i també doncs, fer assenyalar quines són les línies d'actuació i els pressupostos de cara a aquest 2023. De fet, l'assemblea és un punt de trobada dels socis, tot i que l'assistència tampoc és excessivament gran. Sí que és un punt de trobada presencial i de posar en connexió doncs, gent de diferents pobles, de diferents comarques, de diferents àrees d'estudi, i sempre intentem convertir-la més enllà d'una assemblea, que és el que hem de fer per estatuts, amb una activitat també més festiva, no? Per exemple, doncs ahir vam estar visitant la seu on fèiem l'assemblea, que és l'antiga destil·leria de Calafell, que és un espai molt maco, molt interessant, relacionat amb la cultura del mar, i vam poder fer una visita a aquest espai que pràcticament cap soci coneixia fins a aquest moment. I bé, jo crec que va ser una matinal intensa però agradable alhora.
Interessant, no?, també el que dèiem, no?, de poder-se trobar en unes condicions doncs, que ja són normals totalment, que era una de les coses que potser trobàvem més a faltar, i aquest bon rotllo, no?, a banda de lo que diuen els vostres estatuts, que seria el fet de passar comptes d'alguna manera sobre les activitats, sobre tot el que n'heu fet i també les comptes, no?
Sí, sí, nosaltres intentem sempre que les assemblees, l'institut, l'assemblea ordinària que hem de fer una vegada a l'any, doncs a part dels tràmits propis que ens demanen els nostres estatuts, sigui una mena de jornada de convivència dels socis que vulguin participar-hi amb una certa tranquil·litat i relaxació, que puguem conèixer coses noves relacionades amb el lloc, la ciutat que visitem, i que, per tant, sigui una assemblea no solament des del punt de vista burocràtic, per dir-ho d'alguna manera, sinó també una experiència, no? I en aquest cas, la veritat és que jo tampoc coneixia aquest espai de l'antiga destil·leria i és altament recomanable de fer-hi una visita perquè doncs, hi ha tota una tradició cultural al voltant del mar, no solament de la pesca, sinó altres activitats, i, en fi, que és molt, molt interessant.
Perquè l'elecció de la destil·leria es deu a algun motiu especial o perquè aneu canviant?
Bé, l'Institut intenta que les assemblees es vagin movent pels pobles i comarques. En aquesta ocasió ens tocava fer-la al Baix Penedès i Calafell era un lloc on fa molt de temps que havíem fet una assemblea, però ara feia molt de temps que no en feien cap. I Calafell és un poble molt, molt actiu des del punt de vista cultural. Nosaltres mantenim molt bona relació amb els Amics del Patrimoni de Calafell i amb l'Ajuntament de Calafell, i per tant ens semblava que era lògic fer-la a Calafell, i dins de Calafell doncs, hi havia aquest nou espai que s'ha estat revaloritzant durant aquests darrers anys i que la majoria dels socis no coneixien. Els hi vam demanar si podien fer l'assemblea allà, tot han estat facilitats, i aquest és el motiu primer d'escollir Calafell i dins de Calafell aquesta antiga destil·leria.
Uh-huh. Em vas comentar l'última vegada que vam parlar que aquesta assemblea no és per renovar la Junta, sinó que són 4 anys, si no recordo malament, oi?
Sí, les eleccions que es van fer el mes d'abril del 2022 van elegir una Junta per 4 anys. Hi havia alguns membres que van continuar per ajudar a fer l'enllaç, i el que fem en aquesta assemblea, el que vam fer va ser renovar 2 càrrecs a 2 persones que ja portaven molt de temps i que van demanar de poder sortir de la Junta, i incorporem 2 persones més, 2 persones joves, un jove i una jove, i bé, continuem en aquest procés de rejuveniment de l'entitat i de la Junta.
Que també ho comentava l'altra vegada, que és tan necessari, no, doncs, incorporar aquesta gent jove que s'impliqui per tal de també de deixar una mica pas, no, als de sempre, que esteu allà picant pedra des de fa molt de temps, sigui d'una manera o d'una altra, no?
Sí, sí, clar. Nosaltres, de fet, aquesta junta que estem ja és una junta bastant jove respecte a les últimes que hi ha hagut. Ara, amb aquestes 2 renovacions que fem, encara ho serà més. I la veritat és que el que ens estem trobant, perquè estem fent un esforç per connectar amb la gent jove, però amb un sentit ampli, estem parlant de persones entre els 7 i els 40 anys, per tant, un sentit ampli, el que ens donem compte és que hi ha molta gent d'aquestes edats que no coneix l'institut, no sap la tasca que està fent, i quan els expliquem, com funcionem, què fem i tal, doncs hi ha gent que mica en mica doncs va incorporant-se a l'institut. Per tant, el principal repte, i així ens ho hem manifestat a l'assemblea, és que ens conegui tot aquest sector que en aquests moments és majoritari a la nostra societat penedesenca, entre els 16 i els 20 anys, els 40 anys, perdó, que ens coneguin i a partir d'aquí que decideixin, no? Però estem trobant una bona recepció un cop superen el desconeixement de l'entitat. Uh-huh. En aquest aspecte, doncs, el compromís de la Junta és continuar treballant en aquesta direcció.
Uh-huh. Perfecte. Mirem ara quina agenda ens trobem de cara a les pròximes setmanes, tenint en compte que tenim la Setmana Santa, doncs que no trigarà gaire en arribar, és la setmana vinent, o sigui que no sé si us afecta o no us afecta gaire.
Bueno, ens afecta perquè tots es prenem un petit descans aquesta setmana de reunions, d'activitats, merescut, no? Perquè doncs hem començat l'any amb moltes activitats, continuarem la primavera fent l'estiu amb moltes activitats, i doncs bé, aprofitarem aquests dies de descans de Setmana Santa, però immediatament tornant de Setmana Santa ja tenim programades tant el mes d'abril com el mes de maig i el mes de juny tot un seguit d'activitats que s'aniran fent pels diferents, les diferents comarques i municipis del Penedès. A l'abril, bàsicament relacionades amb el tema de llibres, perquè doncs, tenim Sant Jordi, uh-huh. L'institut al principi tindrà parada a les capitals comarcals de llibres per donar a conèixer els llibres que publiquem i que fem, però tenim, doncs, per exemple, el dia 18 d'abril a Vilafranca presentem un llibre que es diu La Universitat de Vilafranca durant el segle XVI i XVII. Quan parlem d'universitat en aquests segles, ens referim a l'Ajuntament, el nom que tenia l'Ajuntament.
Ah, era universitat.
Era universitat, d'univers, d'agafar tothom. Uh-huh. I aquest era el concepte, per tant, en realitat, és un llibre que parla dels ajuntaments a l'època moderna, que és un període que no ha estat molt poc estudiat, i aquí hi ha un estudi de l'historiador Jordi Vidal, que s'ha passat anys a l'arxiu cuidant informació i que ara ens ofereix aquest llibre, que serà el número 232 de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Per tant, continuem amb aquesta tasca de donar a conèixer la història, en aquest cas, del Penedès, a Vilafranca, però bueno, en els altres municipis, evidentment, també. És un llibre del que estem molt, molt contents, que fem en col·laboració també amb l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, on han sortit la majoria de dades que integren aquest llibre, i doncs el presentarem això, el dia 18, precisament a l'Arxiu Comarcal, 18 d'abril a les 7 de la tarda. Després també relacionat amb llibres, des de l'Institut també, i les llibreries de Villafranco, de Vilanova, del Vendrell, depèn de com ens posem d'acord, també ens agrada presentar llibres que, tot i que són d'un àmbit més general, puguin tenir interès per la gent del Penedès. I en aquest cas, el dia 21, presentem també a Vilafranca el llibre de l'historiador Xavier Domènech, que es diu Lucha de classes, franquismo y democracia, que és un estudi sobre el moviment obrer durant el franquisme i el paper que té el moviment obrer en la recuperació de la democràcia al nostre país. És un llibre molt, molt interessant, molt important. Vam parlar amb Xavier Domènech, si volia presentar-lo a Vilafranca de la mà de l'Institut, ens va dir que sí, i doncs aquest el presentarem, i suposo que aquest llibre el podrem presentar si arribem doncs, a acords amb llibreries al Vendrell, a Vilanova. Bueno, ara estem gestionant tot això, però de moment tenim aquesta data, que és el 21 d'abril.
És a dir, ja les portes a Sant Jordi.
Correcte. I justament la setmana passada, el dijous de la setmana passada, vam presentar un altre llibre que es deia Josep Maideu, que era un mossèn, però el títol del llibre és Josep Maideu Huguet, un músic amb personalitat, que és un estudi des del punt de vista de la contribució d'aquest mossèn Maideu a la música entre els anys 20 i els anys 60 del segle XX. Com a curiositat, el van presentar a la cripta de la Basílica de Santa Maria, de Vilafranca, i perquè ell doncs, era el seu lloc de treball, per dir-ho d'alguna manera, i després es van interpretar unes peces a l'orgue d'aquest mossèn, de Josep Maideu, que ell havia creat. No? Vull dir que va ser un acte molt, molt interessant, molt lluït, amb molta participació de gent, on te van combinar la presentació del llibre, més acadèmica, amb una petita actuació musical.
Que maco! Aquesta combinació, no?, de diferents arts.
Sí, clar, aquesta és una de les qüestions que, des del punt de vista de l'Institut, estem intentant promocionar, també. És a dir, una mica els que escriuen llibres de literatura van per la seva banda, els que fan música per un altre, els dansa per un altre, i nosaltres intentem, les vegades que podem, de combinar, no? Perquè pensem que la cultura és un global. Per tant, té diferents perspectives, però si es pot treballar conjuntament o transversalment, doncs sempre que podem ho intentem fer.
I em comentaves que el dia 23 has tindreu parades en les diferents capitals, no?
En principi, aquesta és l'idea, ho estem acabant de gestionar, perquè això també requereix, doncs, tant
permisos, gent,
durant tot el dia, els permisos, etc. En principi, la nostra intenció està ser-hi a les tres capitals comarcals i recuperar una tradició que teníem des d'abans de la pandèmia i tornar a fer normalitat absoluta, no? L'any passat vam estar a Vilafranca i a Vilanova, i la nostra idea és treballar per poder ser també al Vendrell aquest 23 d'abril.
Que bé, ja amb ganes, i sobretot que faci bon temps aquell dia, perquè me'n recordo que l'any passat va ser com
sí, l'any
a Barcelona
va ser un dia
horrible.
Terrible, eh? Sí. Terrible, vam quedar mullats, vam quedar tot. Un dia complicat, esperem que faci.
Esperem que ens permeti el temps doncs, gaudir d'aquest Sant Jordi, d'aquesta diada que és tan, tan bonica i tan maca on s'exposa la cultura, no? Mai millor dit.
Sí, sí.
Més cosetes.
Mira, després, ja si ens anem cap al mes de maig, el dia 2 de maig farem una... Perdó, dia 5 de maig farem una conferència sobre les col·lectivitats agrícoles al Baix Penedès a Banyeres. Serà la inauguració, la conferència d'inauguració de l'exposició que tindrem doncs, durant les tres primeres setmanes de maig a Banyeres, i on doncs, explicarem com va anar tot això de les col·lectivitats agrícoles, concretament el Baix Penedès, els pobles del Baix Penedès que van tenir col·lectivitats agrícoles, com van funcionar, etc. I serà el tret de sortida doncs, aquesta exposició que estarà oberta a tothom.
Uh-huh. I així de cara de llarg termini al tercer o al quart trimestre de l'any, hi ha alguna cosa que estigueu preparant i que es pugui explicar o encara es dona?
Sí, ens falten concretar dates, però en principi entre el juny i el setembre, per dir-ho d'alguna manera, realitzarem unes trobades comarcals d'entitats culturals. Mm. És a dir, les trentenes jornades d'estudis històrics, d'estudis penedesencs giren sobre l'associacionisme cultural. I llavors ens hem preparat ara, entre això, entre maig, juny, bàsicament, i setembre, unes trobades per comarques amb les entitats culturals per tal de reflexionar sobre la situació actual d'aquestes entitats i de quins són els reptes de futur i com podem encarar-los, no? Això ho intentem fer de la mà dels Consells Comarcals. Uh-huh. Està en marxa la de l'Alt Penedès, ja tenim concretat els dies, els llocs, etc. I ara estem tancant les del Baix Penedès i del Garraf. I, bueno, és una activitat que a nosaltres ens fa molta il·lusió per aquesta possibilitat de poder connectar i posar en comú doncs, tota la gent que està treballant des de l'àmbit de la música, de la dansa, del patrimoni, etc, etc, posar en comú doncs, les nostres preocupacions i intentar posar en comú les solucions a les nostres preocupacions. I també en aquesta mateixa dinàmica, el mes d'octubre, organitzem el que són el setè seminari d'història del Penedès, que gira precisament sobre la història de les entitats culturals del Penedès. Mm. I, per tant, serà una mirada cap al passat. Així com aquestes trobades són una mirada al present i al futur, el seminari d'història, evidentment, el que farà serà una mirada al passat d'aquest associacionisme cultural al Penedès.
Mm-hmm. Ramon,
són les activitats que tenim.
Uh-huh. Perdona que t'he tallat. Ramon, seria una mica de continuïtat del que es va fer l'any passat, aquest tema d'associacionisme?
Sí, de fet, el tema de l'associacionisme és un tema que des del punt de vista de l'Institut d'Estudis Penedesencs ens interessa, i sobretot perquè veiem que el conjunt del Penedès és són unes comarques i uns municipis molt rics d'activitat cultural de tot tipus, però també ens donem compte, igual que ens passa a nosaltres, que aquestes entitats culturals tenen dificultats, a vegades dificultats internes per la pròpia dinàmica i altres vegades dificultats externes, no? I que seria una llàstima que el Penedès perdés aquesta riquesa social i cultural que té amb totes aquestes entitats. Jo l'altre dia parlava en unes jornades com a president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, en unes jornades d'economia que es fan al Garraf, i em van convidar a parlar d'economia i cultura, no? Uh-huh. I bé, jo vaig posar sobre la taula una sèrie de dades, d'informacions, que em sembla que van deixar bastant clar que l'activitat cultural desenvolupada per entitats sense ànim de lucre, acaba generant una riquesa tant des del punt de vista de donar oportunitats de treball, encara que sigui petites, a gent amb talent de la comarca, com de reactivar també l'activitat comercial, etc. No? I jo crec que això és important, que cada vegada més l'administració, el propi món empresarial, siguin conscients, és a dir, que aquests diners que dediquen a cultura no són una despesa, sinó que són una inversió, perquè acaben revertint en el territori, acaben generant activitat cultural, però també activitat econòmica i activitat social, etc. Vull dir que estem en un moment on des de les entitats podem fer contribucions importants a la vida quotidiana, podríem dir, de la gent, però hem de canviar una mica la perspectiva, el punt de mira, no? Hem de veure això com una inversió, no com una despesa.
Clar, no és el que tu deies, és a dir, si tu montes, per exemple, m'ho invento, doncs balls populars al centre de Vilafranca o del Vendrell, això repercuteix directament en l'economia perquè és una reinversió, no? És a dir, al final hi ve molta gent i aquesta gent doncs, no només anirà a veure aquest esdeveniment, sinó que també revertiran en els comerços locals, que al final és del que es tracta, no, d'alguna manera.
Sí, sí, aquesta és l'idea. I a més, jo explicava, no? Vale, fem un llibre, vale, però aquest llibre necessita uns editors. Per tant, hi ha un professional que pot guanyar-se la seva vida. Necessita uns impressors, necessita uns maquetadors, necessita uns distribuïdors, després hi ha els comerços que venen aquell llibre, etc. És a dir, cada euro invertit en una activitat cultural normalment acaba fent circular al voltant de 100 euros al seu voltant, no? Per tant, la capacitat de generar activitat econòmica i activitat social i cultural, evidentment, també, doncs és enorme.
Mm-hmm. Doncs interessant aquestes jornades que fareu l'últim trimestre de l'any. Ramon, com sempre, un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa en aquesta ocasió des de Domènec Ràdio i que vagi molt bé. Em sembla que parlarem ja després de Setmana Santa, o sigui que desitjo que pugueu descansar aquest merescut descans que tots tindrem a partir del dia 3 d'abril, si tot va bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom que s'animi a participar en les activitats culturals i endavant.
Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Adéu.
Penedès en xarxa.
De seguida arriben les notícies de 11:45, el darrer flash d'aquest matí, i arribem amb Van Morrison i aquestes Memories. Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès.
El Port de Segur de Calafell acollirà el 29 de març una nova edició de la Fira de l'Ocupació. Els equipaments municipals del Port de Segur de Calafell acolliran el 29 de març una nova edició de la Fira de l'Ocupació. En aquesta ocasió, el nom del certamen porta el cognom d'Energies Renovables, ja que la fira hi estarà especialitzada. La fira és una trobada que posa en contacte empreses que necessiten personal i treballadors que busquen feina. S'hi han inscrit més de 40 empreses i institucions que presentaran unes 500 ofertes laborals, és a dir, amb xifres semblants a les d'edicions d'abans de la pandèmia, quan la fira havia esdevingut la principal plataforma laboral del sud de Catalunya. La fira és una iniciativa de la Cambra de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell i Vilarenc Zenit, i té el suport de la Cambra d'Espanya, AEHT, Consell Comarcal del Baix Penedès, l'Ajuntament del Vendrell, Garantia Juvenil, Generalitat de Catalunya, Ministeri de Treball i Economia Social i Unió Europea. A més de les entrevistes, la fira ofereix xerrades i tallers destinats a millorar l'ocupabilitat de les persones que busquen feina, així com un assessorament i suport personalitzat als assistents. El programa es desenvoluparà a la Biblioteca Casanova i al Centre Cívic Montse Civit. Neix l'espai per la recuperació i reutilització de productes com nou. Aquest dijous passat es va presentar el que serà el nou espai de gestió i reutilització de productes com nou, el centre que permetrà tractar i recuperar materials en bon estat que es recullen a les deixalleries fixes i mòbils que gestiona la Mancomunitat Penedès-Garraf. L'objectiu és donar-los una segona vida i evitar que esdevinguin un residu amb un clar missatge. Un objecte reutilitzat, reparat o de segona mà equival a un residu no generat. La iniciativa, que es posarà en funcionament passat l'estiu, forma part del nou contracte de gestió de les deixalleries de la Mancomunitat adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente SAU i compta amb la participació de dues entitats del tercer sector, Formació i Treball, que lidera el projecte, i Entrem, que participarà en tasques logístiques de trasllat dels residus. La nova instal·lació, ubicada al carrer Marlot del polígon industrial Clot de Moja, centralitzarà la recuperació i reparació de materials aptes per a un ús de segona mà i alhora facilitarà a la ciutadania l'accés a aquests productes. Ràdio Mediona torna a les ones després d'un silenci de més de 10 anys. Ràdio Mediona està feta per voluntaris i té l'objectiu de mantenir informada la comunitat local sobre l'actualitat i la vida sociocultural del poble. Els estudis de la ràdio es troben a les cases noves de Can Pardo i estan oberts a tothom que vulgui fer un programa o col·laborar de qualsevol manera. Actualment l'emissora es pot escoltar pel 107.7 de la FM i també ofereix continguts online a www.radiomediona.cat. La nova emissora, que compta amb el suport de l'Ajuntament, representa un impuls important per la comunitat local que havia estat sense veu en els mitjans de comunicació durant massa temps. Amb Ràdio Mediona, els habitants del poble i la comarca poden estar informats sobre els esdeveniments locals, les activitats culturals i les notícies de les associacions, entre d'altres. I acabem parlant-vos del primer concurs literari infantil i juvenil que organitza la Societat Principal Unió i l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. Olèrdola comptarà aquest 2023 amb una atractiva novetat dins dels actes emmarcats en la celebració de Sant Jordi, i és que la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta i l'Escola Rossend Muntaner sumen esforços i convoquen el primer concurs literari infantil i juvenil adreçat a infants i joves de fins a 18 anys. La convocatòria de passa a l'àmbit de Sant Pere Molanta i té la vocació d'acollir treballs d'arreu del municipi. Els participants han d'escriure un text original en català, en el gènere que desitgin i sense limitacions d'espai. Els treballs es poden enviar a societatprincipalunio@gmail.com fins la mitjanit del dimarts 11 d'abril. Els treballs guanyadors seran il·lustrats per Nenén Jiménez i Joan Ramon Buissant, dos autors professionals que resideixen a Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45.
En wonder now the end is near, and so I face the final curtain.
Aquest dilluns acabarem tot reflexionant i conversant amb la nostra coach i psicòloga de referència que ens visita cada 15 dies, la Montse Ferraro. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, un plaer com sempre. Aquí venim a com ser tu mateix i tu mateixa.
A reivindicar aquesta essència, el com ser tu. Avui anem una miqueta més enllà del com ser tu, perquè mirem la societat, ens mirem tots plegats. Vols parlar de valors, de societat, de polítiques socials.
Sí, és que és molt tòpic dir que hem perdut els valors, però és que és cert. O sigui, valors són aquelles coses que nosaltres...
Però això no és de iaia, perdona, Montse?
No, perquè vam fer un estudi al Col·legi de Psicòlegs, puc dir que el vam fer el 1997 o 98. Vam fer un estudi amb el Col·legi de Psicòlegs...
Més de 20 anys,
Sí, imagina, i el Col·legi de Pedagogs, que estaven tenint un seriós problema de valors a la societat amb la gent jove. Vale? Jo crec que aquests joves ja estan a la política. Avui en dia alguns d'aquests...
Amb aquests 20 anys, no? Ja ens manen.
Ja estan alguns d'ells ficats a la política i realment és que veiem un escenari de manca de valors. El valor, el respecte, l'amabilitat... No sé, el ser polític, mira, pots dir-te el que vulguis, però digue-t'ho amb elegància. Podem estar no d'acord, però no cal que ens insultem o ens deixem anar frases d'aquelles de mala llet o d'enfrontament. És com quan veus els papes que es barallen. Jolín, que ho facin a soles, no?
Però el que passa a la política reflexa del que hi ha a la societat.
Però té un problema de valors molt gran, és el que estem dient. Un problema de valors molt gran. Aleshores, sembla molt tòpic, però és que no és tòpic, és molt tangible. Valors és, com et deia abans, el respecte, la igualtat, que no fa gaire ja en vam parlar, l'amabilitat, valorar la simpatia, valorar tots aquells valors que realment ens fan sentir persones, aquelles coses en les quals nosaltres li donem importància i els altres també hi podem compartir aquesta importància i ens fan sentir-nos més respectats, més humans. Jo recordo a l'època de les cavalleries, que no és que hi visqués, espero, no ho sé, però que quan un cavaller donava una paraula, m'explico? Era el valor de la paraula. Avui en dia, evidentment, no la té.
No cal anar tan enrere. No. Els nostres avis tancaven tractes amb la paraula donada, sense posar per escrit, i això anava a missa.
I això anava a missa. I això venia de l'època ancestral de les cavalleries. O sigui, el fet de que la paraula té un valor. Bueno, doncs ara la paraula no té valor. I més quan la desmunten davant dels altres.
Se l'endú el vent.
I més que quan en l'àmbit polític fas una pregunta i la resposta no és donada. Vull dir, la teva paraula se la passen per on sigui i et responen una altra cosa. Vull dir, ja sé que és difícil estar a la política i respondre a tot i que quan un dona la cara sempre serà criticat, però no em refereixo a això, sinó em refereixo a mantenir un mínim d'ètica, de comportament i de respecte davant de les persones.
I per què et fixes en els polítics? Ells han de donar exemple? Si som tots els que pequem tots, de falta
tots,
de valors...
Tots, però penso que són els polítics i som les persones i som tots els que hem de ser conscients que a vegades se'ns oblida tenir en compte els valors. I dic els polítics perquè no hi ha polítiques socials que ens ajudin a reforçar els valors. Vull dir, estem rascant de sanitat i d'educació perquè són les partides que són més grans amb tot el que hem passat del Covid. I què passa? Que hem de morir-se més persones i hem de pujar menys educats? Sí que em refereixo als polítics, és clar que em refereixo als polítics, perquè realment estan a dalt i són els que ens poden permetre que puguem treballar millor els valors i que quan montin polítiques, carambes, que comptin amb els professionals adequats. Què és això de que una persona s'encarregui de sanitat quan no ha treballat en cap àmbit de sanitat en sa punyetera vida o a lo millor no ha treballat mai? Potser no ha treballat mai i no sé el que és treballar. I també està a la política.
Deu haver viscut de la política, no?
Deu haver viscut de la política i no s'ha trencat la llumada.
Doncs en aquest país hi ha uns quants professionals de la política.
Hombre, en aquest sentit, no? Fem polítiques socials amb els professionals. I escolta, si no en sé, arribo i dic, anem a veure. Vull una persona que en sàpiga d'això i que em pugui portar tet a tet amb mi tota la projecció d'aquest tema.
Clar, perquè tu pots tenir la visió política, fins i tot ser un bon gestor, si el teu número 2 hi entén de salut, d'educació,
Hauria de servir, no?
Hauria de servir. I tindrien que potenciar com volem l'educació i no anar-la canviant perquè ara jo sóc d'una altra línia política i ara això no ho farem, aquells ho feien i ara jo faré això. Diu, la mare que us va fer. Vull dir, a veure, si funciona una cosa, per què l'hem de canviar? Perquè jo sigui un altre color polític. Si funciona una cosa socialment, deixa-la que funcioni, fes coses diferents. Guanya't la fama política per un benestar molt més alt del que ja tenim a la societat. Poder, ja ho hem comentat alguns cops aquí, Sílvia, nosaltres, és poder fer. No és tenir poder sobre la gent, és poder fer coses. Pots disposar d'una sèrie d'economies i poder fer coses. I aleshores, per què no aprens a liderar i treballar amb equip aquests valors que són importants de gestionar els equips? I no que cada polític o cada cartera estigui a pensar quines subvencions demanarà i que no treballin en transversalitat. Què és això, que no treballin en transversalitat? Què no els he ensenyat de petits a anar de campaments i treballar en equip?
Teòricament es porta això de la transversalitat.
Boquita a boquita, perquè a l'hora de la veritat no es demanen subvencions per a educació i esport, que es podrien fer. I a més jo he estat dintre de l'engranatge i he al·lucinat pepinillos de veure que jo m'encarregava d'esport, que vaig tirar endavant joventut, vaig tirar endavant dona, participació ciutadana, vaig muntar tema de mediació i em van fer una reunió perquè era l'única dona que havia pujat al poder en aquell moment, allà a aquesta població, no diré on és, perquè estic dient això ara.
Dius, en un poblet del Penedès.
Un poblet del Penedès, i de cop i volta em fan una reunió per dir, escolta, que si no pots, que ens ho diguis, eh? Dic, perdona? Jo venia a ser decana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i portar no sé quantes seccions. Aleshores dius, jo m'he queixat? Però és que aquí teníem un gerent una mica misogen i una història curiosa que ja va desaparèixer. Aleshores, què vol dir? Doncs que jo també deia, mireu, no sé, això em sobra el que acabeu de dir, però el que jo vull és que parlem de les transversalitats. No es parlaven.
Cadascú organitzava la seva parcel·la.
Jo li deia a l'alcalde, parlem de lo nostre. Li vaig dir, ens pensaran que estem liats tant dir-te parlem de lo nostre. El que vull és que parlem de com demanar subvencions que se surtin més econòmiques i que beneficin pues, dos regidories, m'entens? I com poder potenciar coses pel jovent, per la gent gran, per tot. Això funciona, jo tenia un assessor polític i em va dir això funciona a tot nivell, Montserrat, no és solament un poblet petit del Penedès o viles petites, sinó que a l'estat en general funciona així. I és una pena, jo venia del Col·legi de Psicòlegs pensant que els valors d'aquests de treball en equip els havia pogut potenciar amb el meu equip de candidatura i que tenien que haver fet més, saps allò? De la llista de Schindler, que sempre penses, ui, podia haver fet més? Doncs podia haver fet més, i quan arribo aquí dic, no, sí, el que vaig fer devia ser molt, perquè el que s'està fent aquí és que no es treballa. En això em refereixo, valors. Què és un valor? Liderar. Què és liderar? És igual, inclús a les empreses, d'acord? Estem parlant de la política, parlem de les empreses, si volem. Liderar és proposar tot allò que tu, evidentment, ho veus factible i que saps que també beneficiarà els altres. I aleshores és quan els altres t'accepten com a líder, perquè veuen que el que tu elegeixes beneficia a tothom. Gestionar equips és tenir en compte les persones, per igual. No anar-se carregant a les persones. O no deixant que una regidoria o una cartera faci la seva i l'altra després i es barallin pels pressupostos. On està el treball d'equip? On està el sumar i el no restar? Doncs, senyors, és que no sé, perquè a nivell de política aniria molt millor si funcionés així, si treballéssim més en equip. Vull dir, jo crec, em dóna la impressió que és com si saltéssim del parvulari a empreses importants o estaments polítics o a vegades del parvulari a la família, si no han passat per una maduració, no? I de cop i volta, pues hi ha una sèrie de valors que no saben on ficar-los. Perquè si en la família no posem els valors que corresponen, també, de respecte, d'igualtat, de, no sé, de avui estires tu, demà estiro jo, vull dir, ens ajudem a l'empresa. A veure, són relacions contractuals, ho treballo moltíssim. Tu treballes en una empresa i no és la teva empresa, com si ho fos, però són relacions contractuals. Per tant, no és ni el teu pare, ni la teva mare, ni el teu germà, ni ningú que sigui familiar proper a tu. Però sí que pots treballar amb una entrega. Sí que pots donar un valor de dir, vinga, pues, aquí ho poso tot. I després, quan surto, pues, ja està. El que he fet allà, ja ho he fet. No m'ho porto a casa, però allà m'he entregat, allà ho he fet, surto, i aquest és un valor, la capacitat d'entrega. Tinc 5 minuts, Sílvia, i tu entres per aquesta porta i et dic, ui, Sílvia, digue'm, només tinc 5 minuts, eh? Digue'm, eh? Va, va.
Malament.
Malament, però si tu entres per aquesta porta i jo tinc 5 minuts, ja dic, ei, vale, per fi ens podem veure, 5 minuts.
Tota tots, teva durant exacte, 5 minuts, no?
Tots teus, aquests 5 minuts.
Els minuts són els mateixos.
Són els mateixos, però tu ho vius molt més en calma i podem parlar molt més. Aleshores, aquest és el valor de l'entrega. Hi ha molts valors a nivell empresarial, a nivell educacional i a nivell polític. M'he ficat amb els polítics perquè realment si redueixen pressupostos ja podem parlar de valors, que després no podem comprar ni materials, no? Aleshores, em quedaria una mica amb el fet de... Anem a veure, ja si sóc una empresa que de cop i volta m'ascendeixen, perquè també ho estic veient. Empreses... d'una empresa, imagina't, suposem, una empresa del món del cava i dels vins, i que ve un CEO d'aquests que ha sortit d'una empresa de metal·lúrgia. A veure, tio, com perdon, com no et fiquis amb la mentalitat de la terra, com funciona, les collites, que tens una previsió de grans de raïm, però potser són uns altres... Com no entris en tot això, no pots estar demanant ni exigint a la gent una sèrie de números que són ballables, no són exactes, perquè dependrà del clima i del moment de la collita. Aleshores, què està succeint? Pues, a veure, si tu entres com a responsable en un lloc, busca algú que domini, sàpiga respectar aquests valors. Busca algú que domini...
Tornem als valors, eh?
Tornem als valors, és que estem parlant de valors i societat. Vull dir, busca algú que domini i que t'ajudi a entendre com van les coses. El valor de la collita, el valor d'esperar, el valor de que el gra estigui madur. Vull dir, tot això és una mica també per esplaiar-nos i dir a la gent que són valors, perquè a vegades es parla de valors i diuen, ai, queda muy bonito, però no saps qui hi ha darrere, quines són les paraules que donen valors. Doncs pues, això, el valor de respectar algú que no coneixes, el valor de ser realista i acceptar que no domines, encara que dominis la gestió, no domines aquell àmbit, doncs tingues valor també de preguntar-li a algú i tenir-lo allà a prop, treballant amb tu, perquè te transmeti el valor d'aquella empresa. I què és el que més val? Que sobretot, l'últim valor són les persones, perquè el producte no faràs mai uns diners si això no li agrada a la gent. No funcionarà mai un gimnàs si l'usuari no està a gust. L'últim valor que has de tenir en compte és que tot allò que tu fas sigui beneficiós pel benestar de les persones.
Una idea en la que també volies aprofundir és en la importància dels estudis, de la prevenció, abans d'implementar polítiques socials,
sí, mira,
o canvis...
És que no es té en compte, perquè, per exemple, clar, tenir en compte els valors, és a dir, anem a veure, per posar un exemple, l'euro. El valor de l'euro, ui, que bé...
Serem... Ui, que ens queda lluny, digues, digues.
Ens queda molt lluny, però serem europeus, però ningú va fer un estudi previ de l'efecte que causaria l'euro. No es va fer, perquè després jo vaig indagar i després es va dir públicament per televisió que no s'havia fet un estudi previ. Què succeeix? Doncs que la tendència a arrodonir és psicològica.
És psicològica?
És psicològica, tenim tendència a arrodonir.
Sí, dir, l'alça no passarà dels preus que es va produir...
És psicològica,
tot és
molt fàcil.
Component psicològic.
Sí, perquè és molt fàcil i és una tendència. Tu tens un cafè 100 euros, vale? Aleshores, tu necessites un esforç mental per mantenir els 100 euros... Ai, perdó, 100 pessetes, perdó, eh? Són 100 pessetes, vale? Un cafè 100 pessetes, molt bé. Tens que mantenir un esforç per mantenir el mateix preu. Això dura el que dura, perquè tard o d'hora la ment té una certa tendència a la comoditat i això ja s'ensenya a la primària. Les tendències a reduir per l'alça o per la baixa. Vull dir, si estudies economia t'ho diran, ja està dintre d'economia, però és una tendència psicològica. Aleshores, és una tendència a reduir per l'alta o per la baixa. Aleshores, què succeeix? Doncs que el que abans valia 100 pessetes ara val un euro, que són 166. És que hem acabat així. O un euro i algo. Aleshores, no es va fer un estudi, i el no fer-se un estudi, que la psicologia és preventiva, no s'ha fet una prevenció. I a no fer-se una prevenció van passar moltes coses. Vale? Moltes coses que van arrossegar i van portar moltes conseqüències a llarg plaç. Aleshores, què passa? Per què no tenim en compte els valors de la gent abans de fer les coses? Què és el valor del sou, el valor del diner, el valor de... Què passarà si jo faig el canvi? Com es valorarà això? i com la gent ho viurà. No, no, és una pèrdua de temps.
Tirem pel dret.
Sí, tapem forats, que és el que fotem. Perdó, que és el que fem. Tapem forats, ara tira milles, i si hi ha un forat, el taparem. I per què no intentem previndre de que no hi hagi el forat? Per què no compteu, senyores, senyors, teniu professionals de l'alçada d'un campanar per crear polítiques a les empreses, a la política, a qualsevol lloc, per comptar amb professionals que realment et puguin donar una planificació?
Aquí també hi podríem posar en aquest cabàs la llei del sí és sí, no?
I tant!
Una bona iniciativa, una bona idea, que no s'ha dut bé a terme i després ha passat el que ha passat.
Sí, i a més barallant-se per pregunto, que m'ho expliquin, val? Perquè en el fons jo el que vull sentir és arguments de veritat. Arguments que siguin sensibles i que a lo millor sumin, però no restin, que és el que no ens necessitem. Veure dos que es barallen, pues el parvulari, és que és el parvulari. A mi em sona parvulari. Pues no te ajunto, pues no voto lo que tú dices. Així demostro que jo sóc diferent. Ahí tenim poca valoració personal, també. Els polítics no us valoreu, teniu que valorar-vos, i quan us valoreu no necessitareu sentir-vos importants i fareu coses millor per la gent. Perquè quan un es valora se sent feliç. Quan un sent que està en un lloc en què pot fer coses, jolín, no li importarà fer coses per la gent. A lo millor teniu problemes perquè us critiquen molt i us enfonsa la moral. Potser necessiteu un assessorament psicològic, que jo ho he fet en alguns, perquè no us enfonsi la moral i pugueu fer coses per la gent. El valor. Valorem-se. No necessitem. Ara, per valorar-me, et diré que no. Ala. O ara et diré que sí. O ara posaré això i tu...
Ah, o com que tu dius que sí, jo dic que no.
Jo dic que no, sí, en parvulari, eh? Mira, jo estava com a decana i a vegades, com hi havia confiança allà, tu érem psicòlegs, però persones, que hi havia merders també les reunions, Però a vegades deia, nois, s'ha acabat el recreo. Nois, per favor, parvulari no. És que ja, és que... I això, jo he treballat amb empreses, hi ha algunes empreses que és pitjor que el parvulari, Pitjor que el parvulari, surten els egos a passejar i dius, uala, uala, i llavors has de mantenir-ho amb molt de respecte, que és un valor que hem de poder tenir per poder expressar-ho, que la gent ho entengui, que no se senti jutjada, que pugui ser assertiva la teva forma professional d'ajudar a canviar-ho, perquè un joc de parvulari no ens porta enlloc. És només o tu o jo, i resulta que hem de pensar en els altres.
Els egos, però, són més masculins, no? Nosaltres tenim més síndrome d'impostora que ego.
Bueno, les dones tenen més tendència a parlar i a veure la transcendència i a no explicar aquesta transcendència perquè la veuen. No, això no, perquè això ens diria que ens porta... I els homes tenen la tendència a pensar que quan ho dius no has pensat, perquè ells estan centrats en el moment present. I sí, hi ha el síndrome més en negatiu d'impostora i amb ells d'ego. Però... Els egos estan per tot arreu, Vull dir, també. Vull dir, és un problema de lluita de poder i també és un problema d'enganxar-se en tema de pues si ho dius tu, pues jo no vull, que també ho he vist amb algunes dones en empresa.
Anem recapitulant. Què podem fer, doncs, davant aquesta manca de valors?
Jo crec que el que us recomano a tots és que agafeu un paper i comenceu a escriure amb aquell paper tot el que vosaltres considereu valors. I si algun polític m'escolta, agrairia que també ho fes. I a partir d'aquí, si empresaris també ho veieu, o amb el sí de la família, mireu allò que heu escrit en aquell paper i comproveu si ho esteu aplicant al dia a dia amb la responsabilitat que esteu tirant endavant amb la vostra feina, amb la vostra família, o amb els vostres amics, o amb els vostres companys.
Les llistes i el negre sobre blanc és útil.
És útil.
És un bon exercici.
I a més, sobretot, també diria... Mireu si us ho esteu aplicant sobre vosaltres mateixos, perquè a vegades no ens valorem prou. I aquest seria el primer principi que ens ajudaria a poder cultivar més valors.
Aquesta és la primera mancança?
Sí, valorar-te tu mateix. Valorar-te suficient en tu mateix. Mira enrere, mira el que has fet, valora el que has fet. Vull dir, jo sento gent que diuen, ai, si tornés a néixer, és que clar, si tingués una altra vida, hi ha tantes coses que m'empanadiria, i dic malament. Oi que sí? Diria que millor que no, perquè tot el que hem fet ens està portant al moment present. Coses positives que t'han passat, coses no tan positives, però estàs aquí, i ara, en aquest moment. Doncs si estàs, potser que valorem el camí i el recorregut fet, sigui com hagi sigut, t'ha portat a l'ara. I a l'ara val la pena gaudir-ho i donar-li un valor.
Moltes gràcies, Montserrat Ferraro. Un plaer acabar els dilluns d'aquesta forma. Fins aviat.
Ja, fins aviat. Un plaer, també. More than I could chew, but through it all. Vaig sortint de la nala, meva manera entrar. Blanc estru passant, jo mai em vaig enrere al bosc. Jo vaig arribar per por de fer la meva part. Si vaig completar la meva quimera personal.
Marxeta i canya per acabar aquest dilluns al Penedès en xarxa amb els valencians La Pòssima i aquest Herois de Blat. Que vagi bé la jornada i fins demà a les 9 i 6. Adéu.
Penedès en xarxa.